Radio Astel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Com cantava Aute, passava per aquí. Voronkova, què tal? Bon dia.
Molt bé, doncs passava per aquí.
Veus?
Molt bé, amb ganes, com
sí,
sempre.
Sí.
Què tal tu?
Bé, eh? Bueno, un dia trafegat, diguem-ne. Bueno. Un dia d'aquells xulos de ràdio.
Ah, sí? Doncs pues mira, sí, aleshores tots som feliços.
Veus que bé.
Perfecte.
I mengem perdissos. Escolta'm, de què parlem avui?
Doncs mira, te'n recordes que la setmana passada vam estar parlant de John Williams?
Sí, home, gran John Williams.
Exacte, i vam obrir un meló que plagi punt no,
sí.
Te'n recordes de tot això? I havent determinat una mica que almenys per nosaltres no, ni de broma, no hi ha plagi, jo us vull parlar avui d'un record que em va desbloquejar tot aquest tema.
Ah, val.
Sí, és que van així, és literal això que explico. Perquè entre les mostres dels possibles plagiats, o com nosaltres li diríem, homenejats per William,
sí,
teníem a Antonín Dvořák.
Uh-huh.
Vale? I escoltar-lo...
Com es diu això?
Dvořák. Sí.
És que jo he sortit abans.
Sí, lo sé.
Perquè jo li...
Dvořák, Dvořák, li diuen de tot.
Tota la vida li he dit Dvořák.
Sí, ho sé, però el checo me queda más cerca a mi que a ti, por lo de la rusidad.
Per això no dic. Sí. Correctament es diu...
Dvořák.
Vale, uau.
Que dius on està la jota, nadie lo sabe.
És igual, però...
No lo sabe nadie. Si deixa... Com escriu aquesta... No entiendo.
Jo ho intentaré, però...
Tu continuaràs dient Dvořák i no passa nada.
Val, gràcies per entendre'm.
Jo t'estimo igual. I Dvořák no li importa, ja és mort, ja. Mentre tu escoltis la seva música, com si li deus de bon pipi, no importes. Da igual. Perdó.
El José em diu l'Antonio.
L'Antonio està perfecte.
Ai, va. Matitzades aquestes qüestions nominals.
Sí, bueno, va. Què va passar? Doncs que escoltar aquests exemples em va obrir com la capsa de Pandora dels sentiments i em va passar que porto, literal, una setmana tararejant una ària d'una òpera seva que és Rusalka.
Ens tornarà a passar el de sempre?
Que és que
ens posaràs una ària i direm... Dvořák no me suena, però sabrem qui és.
Jo espero que sí. Potser no a través d'aquesta àrea, és cert, però estic bastant segura que em direu, no, no sé quin és, i jo et diré, sí, sabes. Jo crec que sí. Però què passa? Que, com ara ho deies tu, no? Tant el compositor com l'òpera que menciono són relativament desconeguts, sobretot pels més nyubis, doncs he decidit que us havia de presentar aquest home. Per què? Perquè a mi, a nivell personal ja, em flipa. Però és que em flipa la seva obra, em flipa la seva biografia, i és que és una passada. I a més, aquesta òpera que et menciono, aquesta Rusalka, et diré, Joan, una cosa.
Vinga.
És la millor versió ever de La Sirenita.
Com?
Sí.
És la Sirenita.
És la Sirenita. Sí, és la Sirenita. És la Sirenita, però en versió un poquito más adulta, y con ninfas, y con cosas, y muerte, mucha muerte. És bastant guai. Així que un dia parlarem en profunditat sobre aquesta òpera, però abans que res, vull que escolteu el que porto en el meu... Si em persegueix, vale? Aquesta música, vaig a pixar i estic tararejant això. Per favor, posem-la.
Preciós, això, eh?
Jo no puedo.
És preciós.
No puedo, em fa emocionat.
Hombre.
Sempre. És que no se puede con esta área. És muy bonita.
No.
I a més em recorda també a Samuel Robert de Reim. És que...
Sí, és veritat.
És que Dvořák, vosaltres...
Aviam, perdona, eh? Sí, no,
ara,
però...
Ara arriba.
Sí.
Ah, no, perdó.
No, però a l'inici sí que és veritat.
És que sí.
Sí, s'assemblava molt.
No us imagineu el referent que acaba sent Dvořák. Sí.
Over the rainbow.
Voilà, voilà.
Sí, 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 sí. Uau.
I és que és molt referencial, Dvorak, per tots els compositors que ens ressonen molt fora el cap. Bé, lo de John Williams no era casualitat, clar, saps què et vull dir? Així que, bueno, això que ja us deia és de l'òpera Rusalka, i de veritat, és una òpera poc coneguda, però aquesta ària que estem escoltant sí que forma part del repertori líric i està molt present. I bueno, ara que estem tan a tope con el live action de la Sirenita, per favor, ir a YouTube i ver Rusalka, perquè us encantarà. O sigui, és que poso-la amb el foc. És un conte ple de fantasia amb una música brutal, amb un final d'aquells de "Ah, me corto las venas!" Okay. Però, bé, avui no us vinc a parlar d'aquest drama, d'aquesta perleta operística, sinó del seu compositor, Antonín Dvořák. Bueno, qui és aquest senyor d'aquest nom tan ben pronunciable i encara més intuïtiu d'escriure? Perquè, aviam, s'escriu D-V-O-R-A-K. No sé d'on surt Dvořák i és normal que tu li diguis Dvořák. O sigui, és... No. Senyores checos, facilitant-nos la lectura de vuestras cosicas. Bueno, qüestió. Com ja ho he intuït, aquest senyor prové de República Txeca i neix un 8 de setembre de 1814 en el que era en el seu moment l'antiga Bohèmia que pertanyia a l'imperi austríac. L'Antonio però, o Antonio, ja, el nostre Antonio, provenia d'una família super, super humil. El pare era principalment, i ja veureu després per què dic lo de principalment, carnisser. Així que no estem davant del típic nen que quan mostra el seu talent es posa, doncs això, no? Estudiar amb els millors professors i comença a fer concerts i gires abans de que li surtin els primers pèls del bigoti. No, res, res de tot això. La qüestió és que Antonín s'ho va haver de currar molt i molt fort. I, de fet, no es va guanyar la vida, ni va ser ni mínimament reconegut com a compositor fins als 32 anys. Vull dir que va estar allà picant pedra, fuerte. Així que, per mi, aquí ja tenim com un primer element perquè em caigui molt, molt bé, aquest senyor. Clar, 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 perquè era un paio que sí, és un geni, però ho és perquè s'ho curra fort i té una vocació tremenda i està allà picant pedra a tope, i no és per la gràcia divina d'un pare sobreexplotador o un entorn privilegiat o unes muses que venen a visitar-lo per ciència infusa. No, res de tot això. A ell li agrada una cosa, curra tota la vida per aconseguir-la i jo estic a topíssim amb aquest senyor.
Ara.
Així que Dvořák, com és d'esperar amb això que us estic explicant, doncs va aprendre l'ofici de carnisser del seu pare, doncs, per continuar una mica amb la tradició familiar. Però què passa? Doncs que allò de fer costelles i mitjanes de vedella se li feia molta bola.
Clar.
Per què? Perquè des de superpetitet, petitet, ja li encantava la música.
Clar.
I, per sort, i això és una sort, no es va rendir amb el seu somni. I, de fet, aquí una altra cosa maca de la seva biografia que m'agrada molt és que el seu pare, a part de ser carnisser, també era músic.
Ep.
Concretament, professió curiosa, intèrpret professional de cítara. Sí. Així que aquest carnisser citarista va recolzar el seu nen tant com
boníssim,
va poder.
Això, eh? Sí. I tu què eres, carnicero o citarista?
Sí, todo bien, todo bien. Així que ja als 6 anys comença l'Antonín comença a estudiar orgue i violí, i ja de més grandet hi suma la viola i el piano, però el que sobretot li flipa full és la composició.
Val.
Però què passa? Que la seva vida és bastant precària i, lamentablement, no té ni els calés ni la possibilitat d'estudiar com a ell li hagués agradat en aquest terreny. Però bueno. De més gran ja entra al conservatori i rep classes de teoria musical i també d'alemany. Per què? Doncs perquè aquelles dates l'alemany era la llengua de l'òpera perquè estava Wagner per allà petant-la molt fort.
Pululando,
com... Sí, en plan, con el checo no vas a llevar a ningú
clar,
lado.
Clar, clar,
mentida
clar.
Cochina, perquè això que estem sentint de Rusalka és en
txec. És txec, eh?
Sí, senyor, sí, senyor. Però bueno, allà, con el alemán, som-hi. Vinga. Així que gràcies a l'esforç, al talent, ja de ben petitet comencen a sortir les primeres oportunitats laborals i comença a tocar a la banda musical del seu poble i també a l'església.
Ai, que cuqui.
Sí, molt cuqui. Molt,
sí, no?
Molt. És que lo amo, Antonín. Bro, soy tu amiga íntima, ¿vale? O sea, te adoro. Qüestió, t'has d'imaginar que ell creix doncs, combinant l'escola amb l'ofici de carnisser, la passió per la música, amb els bolos amb la banda, amb els concerts a l'església, amb la qual cosa el pobre nen, doncs, molt d'espai per ser aquest nen, doncs no tenia, un pobre noi. No podia fer el dropo, no podia anar a jugar, perquè estava full time fent coses. I sí, ja us ho dic ara, això li passa factura ja a la vida adulta, perquè òbviament se li acaba forjant un caràcter profundament autoexigent, molt bèstia, sí, i perfeccionista fins a més no poder, i també tenien en compte tot això, un senyor bastant solitari que tendia una miqueta doncs, a l'aïllament i a aquesta cosa.
Pot ser que aquest, jo no sabia això, però pot ser que el seu perfeccionisme marqui la seva música?
Tot, completament. Ho té tot a veure.
Sí,
Jo crec que aquest desenvolupament seu personal, on realment es dedica a currar tot el dia i a fer tot el que pot fer, hòstia, fa unes... És que fa unes peces que són unes filigranes. És que lloro todo el rato.
Clar.
O sigui, quan em vol fer riure, ric. Quan em vol fer plorar, ploro. Quan vol que em diverteixi, em diverteixo. No, és Dvořák. Dvořák és lo más. És lo más.
Perdona, pot ser que estigui escoltant, ara tornaré a fer allò de molestar el José i tornar enrere un cop al dia, però pot ser que estigui escoltant un cert matís de la famosa...
Boccherini?
Banda presidencial dels Estats Units.
Correcte, molt bé!
Sí o no?
És que...
Podem tornar a escoltar això?
És que ho és. Uau, Joan, molt bé! Com ho saps? Quina fantasia!
Acabo de veure passar Biden per davant, saps el que et vull dir?
És que ell va viure molts anys als Estats Units.
Tenia ni idea.
És que és ell!
Et juro que no, la biografia de Dvořák no me la sé.
Molt bé. Bueno, doncs aquí estic jo per explicar-te-la.
Aquí estàs tu perquè vaig aprenent i això es va notant.
I no t'estic dient que aquest senyor és lo más, está en todo el mundo su música. I tu ets, no, no me suena nada, que si te suena te digo.
Doncs ja està.
Ara. Vinga, va, continuem una miqueta amb la vida d'aquest senyor, perquè als 16 anys, i després ja ho hem dit, però ho aniré dient perquè ens quedi molt clar, després de currar-s'ho molt fort, perquè no para de currar, doncs els seus propis professors aconsegueixen convèncer el seu pare que aquest nen, bueno, aquest ja adolescent, s'ha de dedicar professionalment a la música, perquè promet, i promet molt fort. I per què l'han de convèncer? Doncs no perquè el pare no hi cregués en el talent del nen, que no és això, sinó perquè què passava? Que ell mateix, el seu pare, ja va viure en primera persona la precarietat de dedicar-se a l'art, saps? Perquè ell ja va viure la necessitat de ser pluriempleat més enllà del talent i la passió. Perquè, clar, aquest pobre home, a part de ser carnisser, a part de tocar la cítara, també tenia un petit hostal per poder treure els calés que necessitava la família per tirar endavant.
Clar.
O sigui, molt bèstia.
Sí.
Tres professions i encara i així arribava amb dificultats. Així que, vaja... Després que ell superés aquesta cosa de no vull la precarietat pel meu fill, perquè a més a més li hem de sumar que en aquell moment República Txeca estava molt empobrida a nivell d'estil de vida, a nivell de cosa, de nivell adquisitiu. Vull dir, fora de les grans sales de ball de Praga, República Txeca, decían que era la gent que portava palla a les sabates. Imagina't, de lo pobres que eren per escalfar-se els peus, que allà es posen a 30 sabates.
Mira, deixa'm dir una cosa que em ve molt de gust dir-la.
Sí, sí.
Totalment random, totalment gratuïta. Però a mi que m'agrada molt viatjar, sempre, a República Txeca no hi he estat, encara, i dic encara perquè estic segur que hi aniré. Però sí que he vist moltes fotografies, tinc molts amics que hi han estat, i tots coincidim en que és un d'aquells destins que mai pensem d'anar-hi a visitar-la, i és preciosa.
Una passada. No, Praga és per plorar tot el rato.
No, però no només.
És una passada. I tot el que és República Txeca, que jo més he tingut la sort de treballar-hi, tu de cop i volta te n'hi vas com a la població més deixada de la mà de Déu, i tenen un teatrazo d'òpera que un dijous a les 6 de la tarda se pone hasta los topes.
Veus?
I és uau! Quina passada. Però vaja, que en aquests moments no estem parlant d'aquesta República Txeca, sinó que parlem
de l'empobrida.
De Praga i rodalies que lleven això, palla a les sabates per escalfar-se els peus.
Vale.
Va, seguim, perquè tenim el pare de l'Antonín ja convençut.
Sí.
Així que Dvořák es trasllada a Praga, i allà vinga a estudiar com un boig, continuant amb el violí, l'orgue, el piano i la teoria musical, i a més li suma el cant i la composició i seguir picant pedra amb l'alemany. I dic picant pedra amb l'alemany perquè, igual que jo, aquest home l'alemany li va costar... Jo l'alemany no hi ha manera, vale? Jo me'n vaig allà
no,
i jo...
Fàcil no és.
No, home, no, escolta'm, tu te'n vas a Itàlia i en una setmana t'entens i t'entens. Sí. Te'n vas a Londres una setmana, t'entens i t'entens. Te'n vas a França,
sí.
Te'n vas a Alemanya... Mira, jo només he sabut dir pagar amb targeta.
Ah, mira.
És l'únic...
M'has dit pagar amb targeta.
Betzhalle mit Karte. I mal dit, ho he dit. He dit pagar targeta, jo.
Jo només he dit dues coses, però no puc dir cap de les dues.
No, deixem-ho, Joan, que ja et veig venir. No, per favor, comporta't, estem en horari infantil.
M'ho ensenya el meu avi.
Ara ho vull saber.
No, m'ensenyava paraulotes. Mira, puc dir una sí que és molt fineta. Només sé dir xaisa.
Ah, bueno, cerdo, està bé.
Merda.
Ah, sí?
Xaisa és merda.
I com és porc?
No me'n recordo.
Veus? És que
la
no
segona
pot.
Sí que no la puc dir.
No es pot, l'alemany és molt difícil, és contraintuitiu. Perdoneu-me, no tinc raó. És que jo pensava que... Tengo la raíz latina, tengo la raíz eslava, aprenderé este idioma... No entiendo nada.
Clar.
Bueno, a Dvorak li passava igual, així que... molt fan de Dvorak. Vinga, va, continuem, perquè mentre estudiava, per suposat, el pobre home doncs anava agafant totes les feines que podia com a músic. Que si bandes, que si orquestres on fes falta, i a més de tot això, doncs vinga a fer proves tant com a organista com a pianista a tot arreu on sorgís l'oportunitat. Però què passa? Que ja us dic jo que aquest pobre home no tenia forma d'arribar allà on volia. Perquè mira que feia proves, mira que feia audicions, però no hi havia manera, no el feien fixa enlloc i no aconseguia l'estabilitat que el pobre tant desitjava. Així que què passa? Per què l'estimo jo tant, a Dvorak? Doncs perquè després de biografies com, jo què sé, Mozart o Paganini, a mi em resulta com gratificant i proper sentir els passos de Dvorak. Per què? Fixa't. Perquè són com les d'un millennial.
Clar,
pensa un moment.
És així.
Pensa un moment quan érem joves, no? Quan teníem la seva edat. Aquell puzzle que fèiem de combinar estudis amb feines de merda via ETT, perquè això passava.
Què t'he de dir?
Fort. Clar.
Sí.
I anàvem, i a més anàvem tot el dia amunt i avall, sí. I encara així, recordem, no hi havia prou. Perquè aquell moment de pidolar 50 euros als papes perquè t'havien de tallar l'aigua, no em diguis que no t'ha passat.
Clar. Sí.
Mamà, me corten l'aigua. Socorro. I què passa? Que Dvorak és exactament igual.
Ai.
Fins i tot a nivell de pidolar.
Criatura.
Li pidolava el seu tiet, que li feia un copet de mà, perquè per més que aquest nano es passava tot el dia currant, estudiant, fent proves, audicions, és que encara i així el pobre no arribava enlloc, és que se'm trenca el cor. Dvorak, estamos contigo, tío.
És així.
Contigo.
Per cert, Schwein. Schwein, jo diré bé.
Ah, Schwein és porc. Clar. És que l'alemany és molt confús.
Preciosa aquesta, eh?
És una meravella.
Sí.
És una meravella. És que lo amo. Lo amo
és
fuerte.
Així.
La seva obra és lo más, la seva vida és lo más. O sea, és mi besti. Otro más. Pasaca.
Mi besti.
Sí, li haré una pulsera de la besta. Vale, perdó.
Vinga, va.
Que em perdo. Vinga, va, continuem, perquè després de graduar-se, a la fi... sonen campanes i aquest bon home aconsegueix una feina fixa. I és a l'orquestra de Karel Komsak. Però no nos vengamos arriba, perquè el que fan és actuar en balls i restaurants.
Vaja.
Era una orquesta de bolos. De bolo, bodas, bautizos i comuniones de antaño.
Sí.
Però aquí sí és cert que va tenir una bafarada de sort, perquè tot i sent aquesta orquestrilla de bolos tenien un nivell super alt. I a poc a poc es van anar guanyant una molt bona reputació gràcies al boca a orella, i això va fer que aquesta orquestra aconseguís un contracte per tocar al Teatre Provisional de Bohèmia, que era un dels teatres més importants. I dius tu, ara sí, però que guai, feina fixa, l'home content. Pues no, Joan, no. Per què? Perquè un cop més, mazazo de la precarietat de la cultura. Que sí, ja ho dic ara, ¿vale? Senyores i senyors, és igual de precari avui que fa 100 anys que fa 200. Per què ho dic, això? Doncs perquè amb el sou que treia Dvorak d'aquesta orquestra, atenció, no podia ni pagar-se les entrades del teatre en el que treballava.
Uau.
Trist.
Uau.
I cert, o sigui, és que és molt fort. I a més és que em sembla profundament actual, la veritat. Perquè, mira, desenganyem-nos, ¿vale? Ara estic jo aquí parlant, con el corazón sí. en la mano. Jo em dedico a l'art i ni xampan, ni flores en el camerino, ni res de res, ni sou fixa, ni la vida de l'artista és miserable, senyores i senyors. Som una colla d'autònoms amb quotes mensuals absolutament desorbitades que, al igual que Dvořák, ni tan sols podem reinvertir els nostres sous en cultura. Uh-huh. Perquè no arriben. Joan, és que ni jo mateixa, jo, Maria, la que sí, se dedica sí, a l'òpera, sí, sí, sí. Jo és que no em podria pagar les entrades al Liceu si no fos perquè me'n vaig a prendre pel cul al quart pis i, a més, amb un descompte d'un compi del cor. Uh-huh. És fortíssim. Ens havíem quedat amb Dvořák, que amb la seva feina estable en una orquestra, però que, atenció, havia de compartir pis amb 5 persones. I no tenia 18, ni 20, ni 25. En la trentena, amb una feina estable, aquest pobre home havia de compartir pis amb 5 persones més. Així que, bueno, en definitiva, viva l'arte. Qüestió. Amb tota aquesta circumstància, Antonín, per tal d'arribar a final de mes amb una miqueta més com de dignitat, decideix combinar aquesta feina al teatre amb classes de piano, o sigui, a fer ell de profe. I fixa't tu que, tot i que per ell d'entrada no era com la vocació principal, va descobrir una nova via de desenvolupament professional que li va donar al llarg de la seva carrera moltes alegries i que a més va saber gaudir molt i que a més portaria una de les coses que a mi me gusta, ja lo sabes tu, sí. Que és l'amor.
Ai... De quines àries escriu aquest senyor.
És tan bonito!
És preciós!
És tan bonito! Així que sí, anem a parlar d'amor i sí, anem a parlar d'un alumne, però... Stop, Cabezas sucias, parem-nos aquí, perquè no us poseu a qüestionar abans d'hora, ¿vale? Perquè sí, parlem d'un professor enamorat d'un alumne, però no. No és tot turbi i qüestionable, eh? Que hi ha una història aquí al darrere que entendreu de seguida. Resulta que una compi seva del Teatre Provisional, veient doncs ja el talentazo que tenia Dvořák, decideix apuntar-se a les seves classes. I aquesta companya i aquesta nova alumna és Josefina Tsermákova. Vale? Què passa? Que tots dos comencen a compartir doncs, l'aprenentatge, l'estudi, la fascinació per créixer, desenvolupar-se en el món de la música, la creació... I què passa quan succeeixen aquestes coses? Doncs mira, igual que dèiem la setmana passada que va passar amb John Williams i Spielberg, que tenien una connexió envejable, que venia d'on? Doncs d'una vocació i un sentiment molt difícil d'explicar, perquè és una cosa molt personal el tema de l'art. I igual que Mancini i Edwards, o que Puccini amb el trio Calavera, amb Billy Kay Giacosa, i ja per anar al terreny més personal, perquè me voy a mojar, perquè por qué no? Igual que els meus propis pares, que van a per aquí el tema, igual que fins i tot jo mateixa, que sí, en alguna ocasió m'ha passat, m'he dejado llevar ahí por esa pasión
professional. Recordem, Maria, que tu volies ser un cor sencer, eh?
Sí.
Això t'ho recordaré.
Gràcies, ben vist.
Jo crec que fins a final de temporada.
Sí, gràcies. Sí, és una sort. La teva memòria és una bendició. Fantàstic. Bueno, què passa? Que Antonín s'enamora i súbeme la música antes de que me dejen más el ridículo, por favor. es tan bonito el amor.
Sempre.
És muy bonito, se enamoren un montón.
No, ja, no, ell, quan et poses sí. així, Maria, et conec, eh?
Bueno, espérate.
M'ho estic veient a venir.
Ja ho sé, però no me hagas spoiler,
no, no,
por
no,
favor.
Però és que ja...
I a més estic aquí jo supercuque i tu aquí fent spoiler, de la desgràcia.
Tu t'hi fixa que les últimes vegades que em dius ai, que bonito, ja et canvio la cara i dic ai...
Es que me gusta el amor, pero no me trata muy bien, el no, muy cabrón, ¿sabes?
Veus?
Ai, així que, sí, 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 ella està allà a tope, li composa un cicle de cançons anomenat Els Xiprers, perquè està allà full in love i tot sembla molt romàntic i absolutament predestinat, però, no.
Però.
No.
Ja està amb el
no,
però.
No,
és
no,
que
no, 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 és que et força que és mi compañero de vida. Está ahí la magia profesional, estamos super en la... No está correspondido.
No.
No, tío, ella no l'estima. No, muy mal. Por favor, no, no, por favor, ponme otra música. No quiero oír más amor ya.
Maria.
Digue'm. Parem aquí, perquè estic disgustada.
Estàs disgustada?
Estic molt disgustada.
Sí, no, t'estic veient. T'estic veient.
Disgustada, això no pot ser.
Ves a recompondre't una setmana.
Sí, la necessito, la necessito.
Torna.
Anirem Dvorak i jo a plorar al Risco i tornaré amb...
Torna amb bones notícies, sisplau.
No prometo nada, però l'intentaré.
Sobre Dvorak.
Mira, ja m'ha... Dvorak. Ok, setmana vinent, parte 2 de Dvorak.
Maria Bonocova, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, fins la setmana vinent.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.